Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, benvinguts a l'Anem a la muntanya. Són les 9 i 4 minuts d'aquesta nit del 17 de febrer del 2025. Acaben de marxar ara mateix els amics del Tu Jugues i aquí estem els pròxims 56 minuts. Agafarem els mandos d'una cuinenca, els de cada dilluns a aquesta hora, els de l'Anem a la muntanya. No desconnecteu, seguiu-nos, tenim moltes coses a explicar relacionades amb la muntanya i també coses a tractar que no estan relacionades amb la muntanya. Per tant, us prometem una bona estona de ràdio, molt divertida. Avui hi ha molts al·licients exteriors, juga el Barça, també s'està jugant el futur d'Europa, que em sembla que estem molt cascats, però bueno, aquí no parlem de tot això. Jo estaré, sí que estaré pendent del Barça, la veritat és que és aquesta, estaré pendent veient què fan, però ens centrem en el programa d'avui. A més, avui faig de tècnic, el Pau Ibars té unes petites molèsties i ha de marxar, i per tant avui el Peixeri sóc jo i he d'estar al cas dels mandos de la ràdio, dels mandos d'Ona Cuinenca. No estic sol per això, hi ha més gent, els de sempre, els de cada setmana, que ja estan a dintre la peixera, allà dintre la peixera no, estan a dintre l'estudi, davant dels micros verds d'Ona Cuinenca. Què tal, com esteu? Bé la setmana?
Bé, molt bé, molt bé.
Bé.
Hola, bona nit.
Tingut
molt bé la setmana.
Un cap de setmana una mica trafegat, eh?
Carregat.
Sí. Trafegat. Bueno, enfeinats tant dissabte com diumenge.
Moltes activitats, no, a fer?
Sí. Bueno, el cross el diumenge i la mira el dilluns. Ai, perdó, el cross el dissabte i la mira el diumenge. O sigui que...
Jo vaig fer també muntanya. Vaig anar a fer el gra de fejol gran i el gra de fejol petit.
Jo vaig anar ahir una mica a caminar, feia temps que no sortia, i vaig anar a caminar un dia una mica perquè el poble, i bueno, vaig anar a estirar cames, a començar a estirar una mica de cames, que així...
Home, en codines, si no, malament, eh?
Ja podies fer la Mir.
Sí.
Jo hi va anar per a la zona, m'ha dit, eh?
Vaig passar més o menys per molts llocs on va passar la Mir, sí. Però no faig aquest any en codines, eh? No faig,
no
faré de...
Suporter.
De voluntari.
Jo et vaig apuntar amb nosaltres, eh?
Molt bé, molt bé.
I el Pep Sant, si vol, també.
Quan, és que no me'n recordo. Per dates he de fer un calendari.
És a l'abril.
És el 5 d'abril, em sembla.
5 d'abril, eh?
O 4 o 5 d'abril. Ah, no sé...
Em sembla que... Ostres, no sé, no ho he dit.
És el primer d'abril, segur. És el primer cap de setmana d'abril. Segur.
Perquè l'Anna el fa, però no ho sé ben bé...
És el primer cap de setmana d'abril, segur.
Sí, 5 d'abril.
El 5 meus? El 5.
Quan vaig apuntar?
En Codina, sí.
Posava aviam si volies, qui volies estar, diem. I us vaig posant a tu, el Joan i el Pep Acosta.
Vale.
Vull dir,
bueno, sí.
Que vol que,
sí.
Que vulgueu.
Sí, no, i em sembla que també els que munten tot això, els voluntaris, després també ells fan, perquè poder... On apunta la Teresa, podem dos n'hi ha prou, i les altres dos es belluguen, o bueno, no sé, fan sempre alguna...
Bueno, jo vaig demanar el Puig Graciós. Ah. No sé si s'hi va o què, eh?
L'any passat no s'hi va anar.
No.
L'any passat no. Però jo... em sembla que a la fulla, em sembla que sortia Puig Graciós.
Portava els noms.
Oi que sí?
Jo crec que sí que sortia.
I van posar Puig Graciós, com les dues primeres vegades.
El Pep Sants potser sap més del corregut.
No, ara mateix...
Jo tampoc, jo... No em sembla que alguna... Perquè em sembla que fan dos o tres, alguna d'elles hi passa per allà, però em sembla que no totes.
Penso que la llarga pot ser que no hi passi per Puig Graciós, perquè crec que aquest any, com que feien també Sant Quirze i Castell, que no vagin directe des d'allà, ja t'ho diré, demanen, i el que puja, com es diu? Com que puja, bueno.
No sé molt dir.
A la zona de la Garriga que puja cap aquí als Cingles.
El Figaró.
I en vez d'anar a Puig Graciós, que vagi cap a Cingles i Sant Quirze.
No ho sé.
Sí, pot ser. L'any passat vam pujar per allà, em sembla.
L'any passat ens vam posar al puesto d'esmorzar.
Sí, a l'Ametlla era, no? No? L'Ametlla, em sembla.
Sí.
Allà a la plaça, no?
Allà a la plaça, que déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Sí, va ser... Pesadet.
Sí, hi havia...
Jo no sé quin any va ser, bueno, fa dos, vaig estar al magatzem.
Sí.
Que també va ser...
Aquest sí que és més pesat, poder.
Sí, perquè estàs sol i estàs allà pendent de que vagin venint i carregant i descarregant.
I no vius la...
No la vius, no la vius massa, no veus els participants.
No veus l'ambient, això no és l'ambient. Però bueno, clar, algú altre ha de fer també.
Sí.
Clar, és això. Molt bé.
Bueno,
què més?
Som-hi, Pep.
Avui no veig que no ha vingut el Parés.
No veig que no ve.
Va anar bé el cross, heu dit que vau fer el cross i la Mir, tot bé?
Sí, va anar bé,
molta
amb
gent
amb la boira pixanera de primera hora del cross, que vam patir una mica, però... I fred, vam tenir bastant de fred, eh?
El dia del cross, molt fred.
El dissabte, molt bastant fred. De fred. El diumenge va sortir una mica el sol i, bueno, encara ens bellugàvem una mica més.
Bé, ens bellugàvem més, també, el diumenge. Sí. Que el dia del cross, no, jo... Vam estar 4 hores allà, eh?
Sí, allà t'hi surt.
Amb el fred allà, i tot.
4 hores?
Sí. Vam arribar allà a 8:45 i vam acabar a 1:00. Jo vaig desmuntar una mica i vaig marxar. Ell va acabar de desmuntar perquè ja no aguantava més.
Vam fer una colla de curses perquè si els més petits, els més grans, els mitjans...
Hi havia molta canalla. Sí.
Bueno, un èxit, doncs, no?
Sí, jo diria que sí.
Perfecte. Alguna cosa més a destacar? Alguna cosa més?
No.
Bueno, es van celebrar els 25 anys de la Mir. Que vam fer, a més després aquí a Can Buixó es va fer un dinar que hi havia, érem més de 100, o sigui que... Una arrossada, sí. Érem més de 100 perquè hi havia els participants, els pares, amics i coneguts, i hi havia força gent, no? O sigui que... I va estar molt bé perquè a més la federació va fer un petit obsequi en el centre d'una, com la diuen, una llosa o un rajol amb un dibuix i bueno, va estar bé, va ser curiós.
Perfecte. Ja veieu que va ser tot un èxit aquestes dues fites del centre excursionista. I passem ja al programa d'avui. Comencem el programa. Teresa, anem pel programa, sí?
Ja veus que no dic res avui, però no. Millor que comencem.
Molt bé. Joan, bona nit. Tens a punt l'editorial de què ens parlaràs avui?
Sí, també llegiré un article de la revista Vèrtex, i és un article que parla de la comarca del Lluçanès.
Perfecte.
Una comarca que s'ha creat recentment.
Poso la sintonia i ja us parlarà tot seguit, Joan.
Doncs sí, és un article de la revista Vèrtex que ha escrit en Francesc Mas. I diu així: el 3 de maig del 2023 el Parlament de Catalunya va aprovar oficialment la creació de la comarca número 43, el Lluçanès, que s'encaixa entre el Berguedà i Osona, indret d'extenses zones boscoses i prats. Reivindicat des de fa temps, de força antics, per fi el Lluçanès és comarca. Aquest territori de Catalunya central podrà continuar caminant amb petjada ferma, com sempre ho ha fet, per donar a conèixer la seva personalitat i la identitat pròpia, rural i moderna a la vegada. Terra de bruixes, de bandolers, de llegendes i carlinades, que ja els ibers i romans van saber apreciar. La comarca limita amb Osona, el Moianès, el Bages, el Berguedà, el Ripollès, la comarca natural del Bisaure. El límit occidental, la Riera de Merlès, afluent del Llobregat, retalla el Lluçanès, mentre que la Riera Gavarresa travessa la comarca de nord a sud. Els petits pobles del Lluçanès han sabut conservar una arquitectura típica de muntanya en un territori esquitxat de masies envoltades de prats on pasturen ramats de bestiar, oví i boví. Un país de pagesos i ramaders, a cavall entre les conques fluvials del Llobregat i el Ter, zones de boires hivernals i un tel que apareix a les matinades i passeja ben bé fins a l'entrat al dia. A les tardors humides els boscos s'omplen de bolets, com els rojos rovellons, cames de perdiu, camagrocs, rossinyols i esquigides llenegues o bromoses, com en diuen ells. L'estructura social s'ha caracteritzat per l'important pes de la figura de l'hereu o la pubilla i la responsabilitat de mantenir i engrandir la masia. Moltes d'aquestes cases pairals encara estan habitades per masovers o per propietaris que sovint les converteixen en allotjaments rurals i compatibilitzen aquesta activitat amb tasques agrícoles i ramaderes del dia a dia. El Jussanès ja fa segles que construeixen amb tècniques per adaptar-se al clima, façanes i pallisses encarades al sud i l'est per aprofitar el sol i finestres petites perquè el fred no entri a casa. No deixeu d'apropar-vos al graell del Pens, amb un dels pallers més grans de Catalunya, el Vilar o el Codinac de Sant Boi de Lluçanès, el Verdaguer de Lluçà, la Tria de Sant Bartomeu, del Grau, Tornamira i moltes altres. Fixeu-vos en les llindes de portes i finestres. Prats de Lluçanès és el nucli més gran de la comarca. S'hi edita La Rella, una publicació periòdica per tot el territori. Una xarxa de camins i mil·lenaris de transhumància creua la comarca. Els pastors sempre han triat aquests senders per transitar de la costa a la muntanya i a l'inrevés, i trobar-hi llocs de parada i aboratge dels ramats. Aquest fet ha modelat un país, la toponímia i les fires, com la de la Candelera a Perafita, la del Vilar de Sant Agustí de Lluçanès o la del Jovent al Pens, i ha donat com a resultat el Lluçanès tal com el trobem ara. L'arquitectura i l'art també hi han deixat una forta empremta. Per enumerar algunes visites obligades, us direm que no heu de deixar de visitar la cripta romànica d'Oristà i el Museu de Terrissa. Dalt d'un turó de 900 metres hi ha el Castell de Lluçà, amb la capella rodona de Sant Vicenç del segle X, i al peu del turó hi trobareu el monestir de Santa Maria de Lluçà, amb un claustre i pintures d'un romànic en estat pur. Sant Boi de Lluçanès destaca per la seva església barroca i per un museu dedicat als fòssils. Els ferrers i l'art de la forja han marcat la seva petja i la comarca, especialment a Alpens, que és un museu al carrer. I fins aquí l'editorial d'avui. I us diré un parell de refranys que m'han arribat. Diu, si la Candelera plora, l'hivern és fora. Si la Candelera riu, l'hivern és viu. Però tant si plora com si deixa de plorar, la meitat de l'hivern encara ha de passar. I un altre que diu, després de la Candelera, Carnestoltes ve al darrere.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta editorial parlant del Moianès, del Lluçanès, perdó, del Lluçanès, que jo ben bé no sé si és ja comarca reconeguda i tot, eh?
Sí, és comarca reconeguda.
Bueno, crec que, o sigui, oficialment...
Ho va ser abans del Moianès, jo diria.
No, però tu vols dir comarca oficial.
Sí, comarca oficial no ho és encara. Sí.
No, no, el que passa és que em sembla que hi va haver algun poble recentment
que ha volgut marxar.
Que ha volgut marxar. I no sé si finalment...
Crec que... Quan es va voler fer la comarca, hi va haver pobles del Lluçanès que no es van voler adherir, però un cop s'ha format, hi ha algun poble que és dins del Moianès que vol marxar.
El Moianès? Estàs...
De, perdó, del Lluçanès.
Ah, sí, 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 sí. Hi ha algun comarca que...
Hi ha coses que no sabem. Jo crec que hi ha coses que no sabem. Però... El que dius tu, crec que fins al 2027 no tindran totes
tot el lloc punt per ser comarca.
Sí, exacte. No, totes les funcions de comarca no les podran fer fins al 2020 i pico. De moment són comarca i prou, però encara hi ha moltes funcions que no les poden fer com a comarca.
Molt bé, esperarem aviam si Lluçanès arriba a ser comarca oficial algun dia o no. I mentrestant, ara passarem un conte, passarem una excursió, perdó, és que estem buscant contes amb el Joan. Passarem una excursió de la Colla Dimecres, passem la sintonia i ja parlarà Joan Montbrú.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Avui la colla del dimecres us passa una sortida que vam fer a la comarca de l'Anoia i pujarem a la Tossa de Montbui. La Tossa de Montbui és una muntanya de 620 metres que es troba al municipi de Santa Margarida de Montbui, a la comarca de l'Anoia, on es troba l'església de Santa Maria de la Tossa i el castell de Montbui. Sortim del nucli urbà de Santa Maria fins al final de la població. Baixem el torrent de les Bruixes, que porta aigua, tot i que no fa molt de temps que no plou. L'anem remuntant fins a trobar la zona dels Xaragalls, gaudint de les estranyes i sinuoses formes dels grisos terrenys. El camí dels Xaragalls es fa dificultós per tot el fang que s'enganxa al calçat. Aquests xaragalls o batlans, que són unes formacions argiloses molt curioses, provocades per la incisió eruptiva que produeix l'aigua de la pluja en escorres pels terrenys inclinats, deixant la zona desproveïda de vegetació. Aquests materials tous, lutides carbonatades i margues, són d'origen marí, de l'edat o escena, concretament del Bertonià, fa uns 38 milions d'anys, de l'antiga conca marina que dominava a les nostres terres. Continuem remuntant pel torrent de l'Aiga i pel corriol més marcat, sempre vers el sur o sud-est. El torrent de les Bruixes té diferents branques i nosaltres seguim per la rasa de la Font dels Llops. Sortim dels Xaragalls i entrem a una pista que seguim amb llarga estona. Anem passant pels costats dels camps d'oliveres. Ara era temps de collita de les olives i hi havia gent treballant. El camí va remuntant una mica i ens acostem a la cinglera de la Tossa. Un cop arribats a l'última pista, s'entra a un corriol que cada vegada es fa més estret i puja de manera decidida a cercar la cinglera. És molt dret i relliscós. Al cap d'un centenar de metres s'arriba al començament del pas equipat, que queda a l'esquerra i una mica amagat. El pas equipat comença amb 3-4 grapes que es veuen molt noves i continua amb una corda. Passada la primera corda, comença la segona, que ajuda a pujar per un tram molt dret. Queda una mica curta, de manera que des del lloc a on està lligada hi ha menys d'un metre i no costa de pujar sense haver-se d'agafar els troncs. Ara, ja amb un centenar de metres, es troba el camí que puja al cim. Tossa de Montbui, 619 metres. Cim que pertany al llistat dels 100 cims de la fe.
En l'espai de la Tossa s'hi troba un patrimoni històric i natural, únic i singular, al mig mill de Catalunya. El seu conjunt romànic és del segle X i XI i consta de l'església de Santa Maria de Gràcia i de la Torre de Defensa, recentment restaurada. Des d'aquest punt es gaudeix d'un conjunt de grans vistes panoràmiques. La tornada és per la rasa de la Font del Llop i, seguint per pistes de terra, s'arriba de nou al nostre aparcament. Ha estat un recorregut de 9 quilòmetres, 875 metres, un temps de caminada 3 hores, 2, un temps total de 5 hores 46, amb un ascens acumulat de 396 metres. Varen participar de la sortida 7 membres de la colla,
gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep, per aquesta nova excursió del Colla de Dimecres. I ara posem la sintonia de les agendes i intentarem passar-ne una, Joan. No sé si ho aconseguirem, però intentarem, bueno, intentarem passar-ne una.
Doncs res.
És el Miracle de la Llum.
El Miracle de la Llum, exactament. És un conte d'aquests que ens explica l'Albert Estengre i que l'hem tret del diari digital VilaWeb. Quan vulguis, a veure si funciona.
El sentiu? Són ocells. Els ocells canten d'allò més bé. Varen fer que aquella creació que diuen i expliquen que va ser de Déu, o sigui, el món tot sencer, tingués un so fantàstic. Ho fan bé. Expliquen que just abans que Déu Nostre Senyor comencés a fer els ocells, se li va aparèixer el dimoni. El dimoni amb cara de fàstic, com sempre que la té, i li va dir: "Hola, Déu Vostre Senyor, veig que Déu-n'hi-do les coses que us van sortint. Què feu ara?" Diu: "Mira, ara em disposava a fer els ocells, però alegrar una miqueta aquest cel tan blau que m'ha quedat." "Ah, i ja en sabreu?" "Suposo que sí." El dimoni el va reptar: "Mireu, Déu Vostre Senyor, jo, si voleu, us puc ajudar una miqueta." "No, no cal, ja me'n sortiré." "No, no, però és que jo us ajudaré, perquè em sembla que no ho fareu del tot bé. Jo també en sé, de fer coses maques." I Déu li va dir: "Ah, sí, doncs va, ajuda'm. Jo faré un ocell i tu en faràs un altre. Què et sembla?" "Bé, bé, ja veureu com jo me'n sortiré molt bé." I Déu Nostre Senyor va començar a rumiar, i el dimoni també, anar rumiant, i al cap de tot un dia de rumiar i pensar, vet aquí que es varen tornar a trobar, i Déu Nostre Senyor li va fer així, i allà al damunt del seu dit s'hi va plantar un rossinyol que va començar a cantar, alegre, feliç, i se'n va anar volant i ho alegrava tot, perquè el rossinyol és molt maco. El dimoni, vet aquí que va fer xes, i en allà s'hi va plantar un gaig, aquell ocellot que no té gaire gràcia, vola i prou, i el cant val més ni sentir-lo, i el dimoni va dir: "No, sí que us ha quedat maco aquell rossinyol", i el gaig va començar a volar i a cridar: "Però és clar, no us penseu pas, no, ja me'n sortiré, aquesta, bé, és que m'ha passat un... Tornem-ho a provar", va dir el dimoni, i ho varen tornar a provar. I vet aquí que una altra vegada el Déu Nostre Senyor va començar a rumiar i a pensar, i el dimoni també pensava i es capficava, i tot d'una el dimoni va sentir un cant molt maco d'un ocellet que li voleiava pel nas. Era la cadernera, que Déu es veu que havia acabat de fer, i li va passar així pel nas i se'n va anar voleiant per aquells boscos. "Què has fet tu?" li va preguntar Déu, i el dimoni va dir: "Jo he fet el mussol." que és molt maco, que és més gros que no pas aquesta bestiola que heu fet vos. Diu, sí, però no canta. I a més va de nits i ni se'l veu i... Ja està bé, perquè tot està bé, però vaja, més maco. Que sí, que és més gros com a mínim. A veure, va dir el dimoni, qui és de nosaltres dos que fa l'ocell més gros? Aneu, aneu a pensar. Aneu-vos-en, aneu a pensar allà on anàveu a pensar vos, eh? I el dimoni es va quedar en aquell racó, rumiant, a veure quin ocell faria més gros, més gros, més gros, més maco, que cantés més bé, eh? I aquesta vegada diuen i expliquen que el dimoni va reaccionar perquè al seu darrere sentia un flof, flof, flof. Coi, es va girar i va veure que allà hi havia una àliga grossa, maca, amb aquell bec així una mica corbat, amb aquelles alotes que anava removent tot el vent i omplia tot el cel quan voleiava. Déu nostre Senyor va venir i quan va començar a obrir la boca per dir-li alguna cosa al dimoni, el dimoni va dir, no, no em digueu res, ara a mi m'ha sortit aquesta altra. També, Déu-n'hi-do, lo gros que era, però... Era... Sí, també tenia el bec corb, però... Era l'òliba, una òliba. Un ocellot, sí, que només voleia de nit. Sí, que és gros, però que ni canta ni té gaire gràcia. Bé, ara en faré un que cantarà molt, molt i molt i... Sí, sí que cantava el que va fer el dimoni. Cantava, però és que el que va fer Déu Nostre Senyor... Potser era més maco. Es veu que Déu Nostre Senyor va dir, sí, però no cal que sigui gros. La mida és igual, que sigui maco, que ens ompli de vida, que es mogui, que sigui feliç i content. I Déu va fer el pardal, que es mou per tot arreu i que dona, que dona, que dona, que dona, que dona vida allà on es posa. I el dimoni va fer, en va fer un de més gros. Canta més fort que no pas el vostre pardal. Sí, sí, però això de cantar. I era més gros, sí, sí, i se'l veia més, sí, sí, però és clar, el dimoni va fer el corb negre, negrot, gros, que si en veieu algun no us hi acosteu gaire perquè podria ser que us pessigués. I el corb, com canta, sí que canta. Bé, més que cantar, crida. El corb, quan obre la boca, és per fer ah, 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 ah. Expliquen que Déu i el dimoni encara continuen fent ocells i altres bestioles. I el dimoni insisteix per continuar-ho fent, perquè el dimoni està amb que a ell li sortiran coses més maques que no pas a Déu Nostre Senyor. I les continuen fent. I sí, sí, totes estan bé, però unes són més maques que d'altres. I com que no s'aturen, vet aquí que els homes i les dones, quan més voltem per la terra, més bestioles diferents trobem. Hi ha algú que pensa, no sé pas d'on surten tantes. Doncs d'on surten? En surten del magí de Déu Nostre Senyor i algunes del magí del dimoni. I continuen, però és clar, totes donen alegria en els ulls quan les veiem volar i totes, sobretot a les orelles. A Solsona, temps.
Després d'aquestes agendes del Joan, posarem l'entrevista central del programa d'avui. Passarem, poso la sintonia i seguir us parlarà el Pep Sans.
L'entrevista de la setmana.
Són les 9:34 minuts aquesta nit. Començarem ja l'entrevista central del programa d'avui. Pep Sans, bona nit, què tal?
Bona nit, molt bé, molt bé, molt bé. A punt, ja, a punt.
A punt per agafar els mandos.
Sí.
Dona Cuinenca.
Bé, comencem l'entrevista. Com sempre, presentarem una mica el convidat d'avui. Avui ens acompanya Joan Cardona. Joan Cardona és un dels grans alpinistes i escaladors del nostre país i també ha sigut, durant 13 anys, seleccionador d'esquí de muntanya de la FEC. Bona nit, Joan.
Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Digues, digues.
Dic gràcies a vosaltres.
Ah, no, i tant. Bé, tens un currículum llarguíssim de muntanyes i d'alpinisme i d'escalada, però abans de que tinguessis tot aquest currículum, sempre tot té un inici, i si ens pots explicar una mica com van ser aquests inicis a l'alpinisme i a l'escalada i a la muntanya, com van començar? Va ser per la família? Va ser per tu mateix, per amics?
A bé, els inicis no van passar per la família, ja que no hi havia ningú de la família que fes muntanya, senzillament perquè jo sóc de Sant Hilari, Sant Hilari Sacalm, i és al mig de les Guilleries i hi ha muntanyetes allà, no?
Sí.
I, clar, des de Sant Miquel de les Formigues, que és el cim més alt, veus el Pirineu en de davant, veus fins i tot Montserrat o Montseny, us unic a tot, i dius, ostres,
sí,
això és molt guapo, m'agradaria fer muntanya, m'agradaria poder accedir a aquests cims. No, això, 14, 15 anys, doncs veus això i dius, no, m'agradaria fer això.
I, clar, dius muntanyetes, però bueno, el Montseny no són molt altes, però sí que de muntanya se'n pot anar fent. Éreu diversos amics que us vau animar a començar a fer-ho això, o va ser tu pel teu compte?
No, érem diversos amics a Sant Hilari que fèiem atletisme i ens va picar la curiositat una mica per l'escalada, i vam començar a escalar, i a partir d'aquí també consortíem quan teníem festes cap al Pirineu a fer cims dels Encantats, o la Neto, o qualsevol d'aquests,
uh-huh.
I més endavant ja ens vam introduir una mica cap als Alps, no? És una mica el pas natural, primer a les muntanyes del costat de casa, amb els amics, amb els que anàvem a córrer cada dia fent atletisme, i vas fent pas a pas.
Clar, estem parlant de ja fa... des dels anys 80, no?, que vas començar ja seriosament, i fins i tot abans, potser. Amb tots aquests anys, que l'evolució tant de material com de... com del... inclús diria del temps que està fent en els últims anys, tot això ho deus haver notat moltíssim, no?, amb tots aquests anys.
Sí, ha canviat tot, evidentment, ha canviat tot, com ha canviat la societat i com ha canviat el món, no? Vull dir, els anys 80 no té res a veure amb el que hi havia ara, ni amb material, el clima també ha canviat, però tampoc vol dir que no torni a canviar per ser el temps més endavant, no?
Sí, això és veritat, sí. Això és veritat. Clar, des de... tens expedicions a l'Himàlaia, als Andes, bueno, a molts països, sobretot ens centrarem també en alguns de l'Himàlaia perquè has fet alguns 8.000, que això està molt bé i això en vull parlar. Què en penses per això, abans de centrar-nos en aquests 8.000 que vas fer, del canvi, de quan vas començar tu actualment, a dia d'avui, que sembla que hi hagi com una mena de competició d'aviam qui arriba abans o que tothom pugui arribar fins a dalt d'un 8.000, com aquell qui diu... Tot això, què n'opines? Com ha evolucionat? Com creus que ha evolucionat?
Home, això sí que el canvi ha sigut radical, però radical absolutament, no? Vull dir, als anys 80, jo la primera expedició a un 8.000 la vaig fer al Kanchenjunga el 1986. Allò era una aventura absoluta, absoluta. No hi havia ningú a la muntanya, tenia molt poca informació de la muntanya, eren totalment sols, i érem una colla d'amics de Girona que vam dir, ostres, podríem fer un 8.000, no? Ens agradaria fer un 8.000 perquè havíem fet el procés potser normal, no?
Sí.
Pirineu, Alps, els Andes, potser McKinley, coses així, a Aconcagua, i ostres, potser hi hem fet el pas al 8.000. I realment era una aventura. És una aventura també molt d'equip. Jo recordo que el Kanchenjunga va ser cim ben bé perquè... en vam lluitar perquè algú pugés a dalt. Tant se n'informia qui era el que pujava,
sí,
no? I per això va triomfar, no? Ara això realment és totalment diferent. És una guerra per fer cims, no? Tot això d'equip ja ha perdut una mica de sentit perquè tots els 8.000 hi ha multitud de gent, s'ha comercialitzat, hi ha cordes fixes a tot arreu, s'hi va amb oxigen, és una cosa que ja ha perdut força el sentit com una activitat de nivell.
Clar, pot ser, què va ser, a partir dels 90 cap endavant, que va començar a fer-se un negoci tot plegat?
No, que va, que va. Jo recordo que el 96 nosaltres vam estar a la cara nord de l'Ebre, sí, i érem absolutament sols, sols, no hi havia ningú. La cara nord, no a l'aresta, que és la via normal. Però fins i tot a l'aresta, que era la via normal, hi havia relativament poca gent. Uh-huh. El 2000 tampoc. Jo crec que realment el canvi va ser a partir del 2004, 2005, 2006, últimament, aquests últims 20 anys, és quan s'ha disparat absolutament tot.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I creus que això arribarà a un punt que pot ser que peti d'alguna manera? Ja no dic que peti malament, simplement que la gent es doni compte, o els països que, on hi ha l'Himàlaia, es donin compte que potser és millor restringir l'accés i que hi vagin uns pocs, però que sigui de qualitat i no que sigui tants com puguin.
El món aquest de la muntanya ha perdut el món, una mica el món de vista, no? Vull dir, l'Himàlaia està sobreexplotat, al igual que està el Pirineu, mm-hmm, igual que està la Costa Brava, igual que està la Cerdanya.
Clar.
Fins i tot aquí a Ulleters volen fer un telefèric que pugi de set cases fins a dalt a Ulldeter, que és ben bé que somien coses que, bueno, es fan coses que no tenen cap mena de sentit. I l'Himàlaia és això mateix, però l'engròs.
Ja. Yeah. Bueno, esperem que... Suposo que en algun moment, potser els que ho permeten no, però la gent potser sí que se'n donarà compte i dirà, bueno, doncs potser per anar allà apretats ens esperem un dia que no hi hagi tanta gent.
Ja es fa això, eh? Ja es fa.
Sí, eh?
Ara, si és aventura... no vas a fer els llocs que estan més massificats.
Clar.
No vas a llocs que no hi ha gent. Però, bueno, al fi i al cap, tot el món té dret a anar a tot arreu.
Sí, 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 sí.
Quan hi havia poca gent, ara que té accés molta gent a poder anar a llocs, perquè els hi vols prohibir, també ser molt egoista, això, no?
Clar.
No sé.
Sí, 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 al final tothom té dret. Tot i que jo estic una mica... O sigui, tothom té dret a anar-hi, però... Tothom qui vulgui respectar la natura també. Vull dir, al final hem d'intentar ser bons amb el nostre entorn i no espatllar-ho i no posar la culpa als altres de vegades. Bueno, és igual, això és un altre tema, no, ara no ens posarem a discutir sobre això. Tornem a l'entrevista, perdona, Joan, que ja me n'anava jo també. Parlem una mica dels 8.000. Has començat, ara comentaves que el primer cim de 8.000 que vas fer era
Kanchenjunga.
Quina sensació és aquesta primer cim de 8.000 metres amb tota la odissea que comportava anar fins allà sense material, sense... No sé com ho vau fer, el tema... Si hi havia permisos o no, si hi havia mapes o no. Com us ho vau muntar tot plegat i quina sensació vau tenir a l'hora de fer-lo?
Bueno, primer dir que no vaig fer cim jo, Kanchenjunga. Vaig fer 8.300, vaig ajudar,
sí,
a la persona per anar a fer cim, uh-huh, però sí que és una història de tot el grup que eren d'aquí a Girona, no? I la sensació va ser molt i molt agradable poder arribar al cim. Teníem poca informació, teníem informació d'una referència d'uns polacs que hi havien anat, i mapes n'hi havien pocs. Bueno, de fet, el camí, més o menys, el sabies del camí perquè, esclar, la muntanya varia d'any en any, més aquestes muntanyes tan grans, no?
Clar.
Però la sensació va ser absolutament d'alegria i d'aventura total.
Déu-n'hi-do. I llavors, com us organitzàveu per fer un tipus d'expedició aquells anys?
Una expedició a 8.000 als anys 80 era una cosa molt complexa, ja que primer sortia la idea, bueno, ara per anar a aquell lloc necessitem, què sé jo, 10 milions de pessetes, per dir alguna cosa, o quantitat, no me'n recordo. Començaves a tantejar que si anaves als llocs oficials, sí que penso jo que era una activitat que aquells temps tenia una certa rellevància i després et permeties anar als llocs oficials a demanar si et fotien un cop de mà. Clar. Que sobretot el que ens va ajudar més era l'empresa privada. Als anys 80, el 86, com en el Catxinjunga, teníem aquí a Girona supermercats Valvi, per exemple, sí, que es va volcar amb nosaltres i ens va ajudar absolutament en tot, no? I això va fer que fructifiqués aquesta expedició. Val a dir que nosaltres, com vam demanar permís a un 8.000, sí, no vàrem demanar el Catxinjunga. Vam demanar a l'Annapurna. I tampoc sabien que l'Annapurna era el més perillós i era molt difícil.
Clar, però no hi havia tanta informació com ara, no?
No. I no ens el van donar i es van anar al Kanchenjunga. I el Kanchenjunga, hòstia, el Kanchenjunga és el tercer més alt de la Terra. És una muntanya immensa. Potser és la més gran que hi ha a l'Himàlaia, en quant a tamany, no? Perquè hi ha moltes puntes i és molt gran. I, esclar, 10 persones queden, van dir, com ho muntarem, això? I, bueno, a partir d'aquí van començar a buscar informació, la ruta, començar a preparar, un se'n cuidava del material, l'altre de l'alimentació, l'altre de la logística, una mica de tot, no? L'altre de la preparació física, perquè, esclar, sí, era una cosa molt d'equip i sí que actuàvem com un equip.
No, al final, i tota la feina, a part de l'entrenament físic que havíeu de fer, realment la feina grossa era tota la preparació de l'expedició, però no us podíeu oblidar, no?, d'entrenar.
No, l'entrenar és la base, bueno, l'entrenar, l'estar bé físicament, no?, encara que per pujar aquestes muntanyes el que té molta importància és el cap, no?, perquè els ritmes tampoc són de competició, si no és tindre paciència, aguantar el fred, aguantar amb el temps, no desmoralitzar-te, sempre amb actitud positiva, després fa que puguis arribar a triomfar, però físicament has d'estar bé, però no té tanta importància la preparació física.
Clar. Hi ha un dels 8.000, el Choyu, que el vas baixar amb esquís.
El Choyu no vaig baixar amb esquís,
no?
Perquè... No, vam pujar els esquís a dalt al cim.
Val.
I es van baixar trossos amb esquís, trossos, perquè estava molt carregat de neu.
Val.
I dels pocs que érem, em sembla que érem 5, 3 van fer cim, van aconseguir fer cim. Però vam tindre problemes a la baixada de congelacions.
Vaja.
Però si vam pujar els esquís a dalt al cim, van baixar trossos i els van baixar baix els esquís. Sí, això el 93. Va ser una aventura maca.
Déu-n'hi-do. I com se us va acudir el fet de baixar un 8.000 amb esquís? Era perquè volíeu... no sé com dir-ho, éreu els primers en fer-ho, era un repte que us proposava o quina era la finalitat de baixar amb esquís un 8.000?
La cosa és molt senzilla, no buscàvem res rellevant ni cap activitat extraordinària, senzillament la majoria dels que érem, la majoria, fèiem curses d'esquí, ens movíem tot l'hivern amb esquís, i vam dir, ostres, aquesta muntanya... I anàvem des del Nepal, a més del Choyu. Havíem de travessar un coll al Nampalà, era molt llarg. I vam dir, ostres, aquí els esquís els podríem fer servir. Va, plantegem-nos anar amb esquís. I, mira, vam anar amb esquís allà. I vam dir, va, de tant per tant, intentem pujar dalt. I vam fer un tros en amunt amb esquís, els trossos més drets, doncs, no? Però, bueno...
Era una manera d'anar més de pressa, no? Potser els esquís...
Més que anar més... Sí, a l'hora de baixar, per descomptat. Però a l'hora de bellugar-te teníem molt interioritzat el tema dels esquís. L'esquí ja formava part de la nostra vida, perquè sortíem a esquiar contínuament, a l'hivern fèiem molta activitat amb esquís, i vam dir, va, anem amb esquís. I després els esquís... Jo els vam portar al Xixapama, els vam portar fins i tot a la nord de l'Everest, que vam pujar fins a 6.800 a la cara nord.
Déu-n'hi-do.
I està bé la cosa.
Home, i tant que ho diguis així. Home, tal com ho dius, segur que vau tenir, bueno, anècdotes, unes quantes.
Com dius?
Dic, segur que, tal com ho expliques, que us ho vau passar ben bé i que segur que tens algunes quantes anècdotes per explicar d'aquests dies de fent 8.000 amb esquís.
Home, sí, moltes, moltes. Una que recordo clara és que baixant de la nord de l'Everest, de sota el coll nord, hi havia unes esquerdes molt grosses. I baixant amb esquís, t'estalviava poder-te fotre dins d'alguna i matar-te. I algun cop les cues dels esquís van entrar dins i com que anaves embalat, sorties, no? I vaig pensar, dic, ostres, sort d'anar amb esquís per aquí, perquè això és una mica perillós.
Poder, us van salvar d'entrar amb algunes, però potser també us haguessin ajudat a entrar amb algunes altres d'esquerdes.
Exacte, exacte, sí.
Déu-n'hi-do. I també hi ha per parlar d'un altre 8.000, que no podem parlar d'un altre com que si és l'Everest, que l'Everest també, aquest sí que també l'has fet. Què significa pujar a la muntanya més alt del món? Per tu va ser especial o de tots els 8.000 que has fet n'hi ha algun que ha sigut més especial que no l'Everest perquè sigui la més alta?
L'Everest no és ni la muntanya ni més difícil ni més maca, però és la més alta.
Clar.
I realment sí que fa molta il·lusió arribar dalt. I més o menys jo es va donar la casualitat que a la marxa d'aproximació em vaig trobar fatal. No vaig poder fer ni l'aclimatació bé, no? Però resulta que quan vaig arribar allà em vaig trobar bé. I em vaig trobar de cim. I vaig poder fer cim d'una manera que estava molt i molt bé. Estava fantàstic, no? I vaig disfrutar molt. I la veritat, arribar allà dalt sí que em va fer molta il·lusió.
Clar. Clar, més, crec que també és el que dius, que no n'hi ha prou en la il·lusió que et pugui fer el cim, sinó que quan l'estàs fent, si et trobes més bé o més malament, això també ajuda que tinguis unes sensacions o unes altres.
Sí, sí. Jo he estat de sort. He fet tres cims, he pujat a tres cims de 8.000 i tots tres m'he trobat fantàstic. Jo us recordo que l'Everest, a dalt del cim, m'hi vaig passar una hora i mitja, o potser més i tot, no me'n recordo. M'hi vaig passar moltíssim.
Déu-n'hi-do.
I que toca baixar perquè vaig voler disfrutar de dalt, no? Però em trobava bé, no hi havia cap problema, i dic, ja baixaré com estigui cansat d'aquí dalt.
I això...
També em va passar el mateix, tant el Xixapama com el Xoio, sí. I algun altre 7.000 també m'he trobat així, per sort, eh?
I ja us hi podeu estar tanta estona del cim? No canvia molt el temps o per la falta d'oxigen o aneu amb oxigen, amb bombones d'oxigen?
Dos d'aquests 8.000 vaig anar sense oxigen, no em portaven, no? I aquí a l'Ebre es portava amb oxigen, no? I ens el vam posar a partir de 8.000, dalt es va acabar, però jo ens trobava bé i vaig decidir baixar quan em va semblar que estava bé. Si m'hagués trobat, si hagués notat algun símptoma de trobar-me malament, hagués baixat. Vaig fer servir oxigen en l'última part, un tros, i quan dic, clar, no em notava ni cansat, però per l'horari sí que vaig decidir baixar, no?
Doncs Déu-n'hi-do. I quin és el cim que t'ha agradat? O sigui, aquest ja has comentat que al final ser el més alt també fa més il·lusió, però d'aquests cims de 8.000, o inclús algun de més baix, de 8.000, que t'hagi fet especialment il·lusió fer-lo?
De 8.000, això jo recordo que em va agradar molt, arribar a dalt. Després, cims més baixos que no tenen el Maquila, i per exemple és un cim que vaig disfrutar molt de fer-lo, de 8.000 no et sabria dir un en especial que m'agradés més que l'altre, no?
Tots tenen el seu encant i el seu moment, no? Cada experiència que has viscut.
Sí, és una mica tot, també. És el conjunt de l'expedició, amb la gent que vas, haver viscut l'aventura d'anar-hi, poder pujar, tot fa que disfrutis més o menys, no?
Clar. Bé, de tot el currículum que ens has enviat, que ja és molt llarg i tens molts cims i moltes expedicions i moltes travesses fetes, no sé si ens pots explicar alguna travessa que tinguis pendent de fer o que vulguis fer aquests anys, o aquest estiu, per exemple, o que estiguis treballant per fer o pensant per fer.
Jo tinc un problema, que els projectes sempre em van voltant pel cap.
Sí.
I coses per fer en tinc moltíssimes.
Sí.
I suposo que em moriré que en quedaran moltes, però és igual, no passa res, no? Les que m'han agradat són les que hem fet fins ara, no? Una que m'ha agradat moltíssim que vaig disfrutar, bueno, com un nen petit,
sí,
va ser quan van fer la travessa al Pirineu amb esquís. Va ser fantàstic. Anàvem quatre persones, teníem la concepció de la competició davant, al cap, perquè tots quatre feien curses d'esquí, i vam muntar una travessa amb un itinerari alpí, maco, fent cims, i ens ho vam anar molt a l'idea, no? I ens va agradar molt, ens ho vam passar molt i molt bé. Això em va agradar molt. Després, ara fa tres anys, vam fer amb un company, en Joan Pinsac, vam fer la travessa de l'Himàlaia del Nepal. Jo havia estat a molts 8.000 i havia coneixia els camp bases, coneixia les muntanyes, i dic, ostres, vaig dir, com sigui gran, un dia o l'altre m'agradaria fer la travessa de l'Himàlaia passant pels camp bases d'una a l'altra fins de punta a punta.
Déu-n'hi-do, molt bé.
I li vaig proposar amb en Joan, em va dir que sí, i dic, clar, fotem fer l'agulla, i vam estar, doncs, vam fotre, em sembla, uns 100.000 quilòmetres de metres d'aix, 100.000 metres de desnivell de pujada.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, uns, no me'n recordo, uns 2.000 quilòmetres d'amplada, caminant, bueno, està caminant 3 mesos d'una manera relaxada, però molt i molt maco i en plan aventura, no? Molt
ostres,
maco.
Ha de ser molt bonica aquesta travessa. I ara la propera ja saps quina faràs o no?
Clar, no en tinc ni idea, no? No en tinc ni idea, perquè vull tornar a anar a l'Himàlaia a fer valls noves de l'Himàlaia que no acabo de conèixer.
Sí.
Tinc ganes d'anar allà, tinc moltes ganes d'anar tot arreu, però bueno, tot depèn de la butxaca i de que hi puguis anar-hi o no, perquè el món també està canviant molt.
I tant, això no? És veritat. Això és veritat. Joan, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes experiències viscudes i que puguis continuar fent aventures de les que fas.
Va, moltes gràcies a vosaltres. Mirarem de no aixecar el peu i d'anar fent.
I tant que sí. Vinga, bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu. Bona nit.
Adéu.
Últims 3 minuts del programa d'avui que els dediquem a l'espai del temps. Contents, el dimecres passat va tornar a ploure, s'han fallit uns 10 litres, molt bona notícia. És un, de moment, un febrer que està en bon peu perquè fa la pluja després d'un gener desastrós, i és bona notícia aquesta, i encara queden uns quants dies, esperem que encara plogui més durant el mes de febrer. Però els últims dies, poca pluja tenim. Dissabte, com ha dit el Joan Font, a primera hora vam tenir la boira aquesta, una boira pixanera que va ploure una mica, però quatre gotes. I ahir i avui, dos dies bastant assolellats, molt suaus. El que no hi és i no se l'espera per enlloc és el fred. Aquest hivern passarà història per un hivern molt poc fred. No hi ha manera que baixin les temperatures de manera important. I ara ja el dia es comença a allargar, ara ja veig malament que s'arriba una onada de fred.
Allò, Pep, de la Candelera, em sembla que aquest any
sí,
plora i plora fort, eh?
Plora molt, molt fort, no hi ha manera de... És que cap dia de l'hivern hem tingut aquella entrada siberiana o entrada àrtica, no hi ha hagut cap entrada important d'aire fred, la qual cosa és desesperant per mi. I aquesta setmana, què ens espera? Serà poc moguda. Serà poc moguda, però atenció, no estem a terreny de ningú, perquè hi ha una pertorbació cap a l'oest de la península Ibèrica, també hi ha una pertorbació cap a Grècia, que està deixant molta pluja en aquella zona, i nosaltres quedem a terreny de ningú, però una mica de vent de llevant. Tenim una mica de llevant, i això farà que demà hi hagi molts núvols, cap pluja, i una mica de fresca a les màximes. Les mínimes molt suaus, 17 graus, les màximes 15, 16, 17 graus. Dimecres serà un dia gairebé calcat al de demà, a poc sol, molts núvols, gens de pluja i novament suavitat amb